brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
El nou president, Juan Fran Pérez Llorca, ha deixat avui l'Ajuntament de Finestrat i assegura preparar-se ara per a la presidència de la Generalitat. Salomé Prades i Maribel Vilaplanada descarten, de moment, tornar a declarar al jutjat. Les dos ratifiquen esta vesprada les seues paraules davant la jutgessa. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Abans de la crònica política, la situació de l'habitatge entre els joves valencians, perquè els lloguers es mantenen impossibles i amb ells l'emancipació i el començament d'una vida independent també són impossibles. El control tècnic està Guillermo Suay, així que amb el seu treball també comencem. Un jove valencià que vulgui llogar ara mateix una vivenda hauria de destinar el 87% del seu sou, 87%, i això de mitjana. I és que la taxa de joves emancipats a la comunitat se situa en apenes un 15%, segons l'últim informe del Consell Valencià de la Joventut pel que fa a l'Observatori d'Emancipació del segon trimestre de 2024. Dades que repassem amb Núria Moreno.
El lloguer continua sent la principal via per a deixar la llar familiar, i això que el preu mitjà en la Comunitat Valenciana frega els 900 euros. Una xifra sagnant, alerten des del Consell de la Joventut. Esther Martínez és la presidenta.
Esta cifra es alarmante, es muy preocupante porque nos encontramos ante el precio más caro registrado de la historia, en el que seguimos creciendo, seguimos haciendo ese récord histórico, ¿no?
Però és que l'opció de compra també continua sent inviable per a molts joves. Necessitarien estalviar vora 4 anys de sou íntegre per a poder pagar l'entrada mitjana d'un pis. Per això, diuen des del Consell de la Joventut, només el 20% dels qui poden independitzar-se ho fan en una vivenda en propietat. Reclamen, entre altres, que es regulen els preus del lloguer i s'amplie el parc d'habitatge públic.
La passada matinada es feia el segon recompte de persones sense llar. És una iniciativa de la Generalitat en coordinació amb ajuntaments i entitats socials. Hi han participat uns 250 voluntaris que recorrien avingudes, carrers i places de nit per tal d'ajudar les persones sense llar i fer un registre de totes elles per a saber qui són i a on solen passar la nit. S'ha centrat este segon recompte en una dotzena de municipis de la zona 0 de la Dana. I una altra informació important, ara que estem en ple divendres negre vesprada de compres per antonomàcia. I és que la Guàrdia Civil ha desmantellat a Alacant una infraestructura tecnològica de gran capacitat empleada per a l'enviament massiu de missatges i de telefonades fraudulentes que es posava al servei de grups delictius especialitzats en ciberestafes. Ens ho conta des d'allí, des d'Alacant, Cecília Martínez.
Se trata de un sistema informático industrial que permite explotar miles de tarjetas SIM a la vez. El jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante, Antonio Darder, ha explicado que cada módem funciona como si fuera un teléfono móvil, enviando entre 12 y 18 mensajes por minuto, simulando números españoles.
900 líneas telefónicas que permiten la interconexión de llamadas hechas por Internet desde cualquier parte del mundo y darles salida como si fueran con un móvil español.
Los estafadores se hacían pasar por agentes de la Policía Nacional y empleados del Banco de España, captando entre otras víctimas a ciudadanos rusos y ucranianos residentes en España. En la operación ha sido detenido un hombre de 41 años.
Anem ara ja amb la crònica política i parlamentària, perquè Juan Fran Pérez Llorca, el president electe de la Generalitat, ha presentat avui la seva renúncia com a alcalde de Finestrat. Posa així fi a una trajectòria de 21 anys a l'Ajuntament d'esta població de la Marina Baixa. Demana ara respectar els temps per a parlar de quin serà el seu futur govern. Marxem cap a la vila joiosa, Anna Climent.
Després de la seva elecció ahir com a president de la Generalitat, avui ha acudit a l'Ajuntament per a formalitzar la seva renúncia, on ha reconegut sentir-se un poc trist. Escoltem a Pérez Llorca.
Jo vaig a presentar la renúncia abans, per tant, crec que ja no correspon estar en aquest ple, no? Presentaré la renúncia en uns minuts i li donaré la benvinguda al que és la Corporació Trie com a alcalde o segurament com a alcaldessa. Això és el propòsit pel que vingui, també per despedir-me i per desitjar-li el millor a tot el poble de Finestrat.
Este matí Finestrat celebra un ple ordinari en el qual Pérez Llorca ja no estarà present i en el qual l'alcaldessa en funcions Nati Algado part com a principal candidata per assumir l'alcaldia.
La de avui divendres ha sigut jornada de reaccions polítiques i parlamentàries a este nomenament de Juan Fran Pérez Llorca com a president electe de la Generalitat. Reaccions a què ha recollit Amparo Sánchez.
Després de l'elecció de Juan Fran Pérez Llorca, el president de la Diputació de València, Vicent Bonpó, considera que com a bon municipalista, més enllà dels enfrontaments, sabrà gestionar i arribar a acords.
És ajudar a continuar la reconstrucció, que encara queda moltíssima feina per fer. Sempre n'hi haurà enfrontaments, sempre s'intentarà visualitzar diferències. Hem d'entendre també, jo crec que això és part de la democràcia, que els governs en funció de si tens majoria o no tens majoria, de si no tens majoria en qui has de governar, pues, has d'arribar a uns acords o has d'arribar a altres. I jo crec que Juan Fran Pérez Llorca, precisament, com a síndic, no? Segur capaç d'arribar a acords.
La portaveu de Vox en el Congrés, Pepa Millán, ha defensat l'acord aconseguit perquè assegura ser en benefici dels ciutadans valencians.
Que nuestro acuerdo en València no es para, ni para beneficiar al PP ni siquiera para beneficiar a Vox. Va enfocado única y exclusivamente a la reconstrucción de la región. Ayer el señor Pérez Llorca parecía que asumió esos postulados y esperamos que cumpla con esa palabra dada en su discurso de investidura.
La secretaria general del PSPB-PSOE, Diana Morán, ha criticat que el Partit Popular li hagi comprat a Vox els seus postulats per a no anar a eleccions en la Comunitat Valenciana perquè assegura les perdria.
Y sigue siendo, y ahora más, el presidente de Vox. Para desgracia de los valencianos, Vox ya gobierna y preside esta comunidad, porque al final el señor Pérez Llorca ha respondido a lo que Abascal le pidió.
Dimarts que ve serà quan Pérez Llorca prendrà possessió oficialment com a president de la Generalitat. Mentrestant, la causa judicial sobre la gestió de la Dana avança. La jutgessa ha rebutjat pel moment tornar a citar a declarar com a testimoni Maribel Vilaplana, tal com havien sol·licitat algunes acusacions després de les últimes informacions. Vilaplana afirma avui que va traslladar a la magistrada tota la veritat i que manté tot el que va dir al jutjat. També manté la versió original. També avui Salomé Prades contesta amb un no a l'oferiment de la jutgessa de tornar a declarar-hi. L'exconsellera és una de les dues persones imputades, trencarà el seu silenci este pròxim diumenge. Serà en una entrevista exclusiva amb els companys de Salvados de la Sexta, del grup A3Media. Avui han publicat un segon avançament de la seva conversa amb Prades, un extracte que mostra una exconsellera visiblement emocionada i que torna a apuntar cap a Carlos Mazón per la seva gestió de la Dana.
Yo, reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros.
El señor Mazón dijo, no lo escuché porque llevaba el móvil en la mochila.
Me generó gran dolor, ¿sabe? Pensé inmediatamente en las víctimas, porque fue el peor momento de la tarde.
Doncs amb tot este context, demà dissabte a València, 13a manifestació, ara amb l'eslògan Mazón a presó, Amparo.
Recorre els carrers Poeta Querol, Marquès de Dosaigües, La Pau, la plaça Alfons el Magnànim, el carrer Palau Justícia per acabar en la plaça de la Porta de la Mar. Ernesto Martínez, portaveu dels convocants, reitera que el que ha fet Mazón per a seguir com a forat no és el correcte.
Si tiene lo que hay que tener, que deje el acta de diputado y se presente delante de la jueza de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, por si no sabe su nombre. Ahí es donde tiene que ir el señorito. Ahora no hace nada porque está en funciones, no hace nada, pero es que antes tampoco lo hizo. Y queremos un piloto y elegirlo nosotros, no que nos lo impongan.
Amb aquesta nova convocatòria volen també posar en el centre la necessitat de canviar les polítiques actuals per a salvar la vida davant futures catàstrofes.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
A punt d'arribar a les 7:29, contàvem a la brújula d'ahir que es mantenen estancades les negociacions laborals al sector del taulell castellonenc. Avui, ANFEC, que és una de les principals associacions del sector, alerta de l'increment de preus de les matèries primeres del taulell. Parlen de pujades que freguen el 180% d'increment i asseguren que aquestes xifres estan tenint ja un impacte negatiu sobre la rendibilitat de la indústria taulellera. El secretari d'ANFEC de Matèries Primeres, Manuel Breva, alerta d'una possible pèrdua de competitivitat d'esta indústria castellonenca.
Todo este tipo de noticias lo que hace es que las empresas pues tengan que reajustar sus procesos, tengan que ver dónde adquieren sus materias primas, pero lo que es evidente es que son críticas y que se tienen que importar o se tienen que comprar y que con estos precios, lógicamente, la pérdida de competitividad y rentabilidad es totalmente latente.
La Diputació de València ha acollit avui divendres l'assemblea de l'Associació de Consorcis i Serveis de Bombers d'Espanya, CONBE, d'acord amb el seu acrònim, una trobada que ha permès compartir experiències en la prestació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis, salvament, tot això, clar, després de la barrancada. Segons a Manuel Marmolejo, que és el president de CONBE, és important millorar la coordinació.
Hemos aprendido mucho de cómo funciona el Consorcio de Valencia, que me ha sorprendido muy gratamente de cómo lo tienen estructurado, ¿no? Y cómo podemos mejorar estos protocolos a la hora de la coordinación, ¿no? Y de muchos aspectos, no solamente hablamos de coordinación, también hablamos del día a día de los consorcios. Tenemos muchos temas de prevención de riesgos laborales.
La Universitat Politècnica de València ha desenvolupat un model que permet fer ressonàncies magnètiques del cervell d'una manera més fàcil i senzilla. El model es basa en la intel·ligència artificial, la qual permet sintetitzar les imatges resultants de la ressonància sense necessitat de realitzar cadascuna de les seqüències habituals. S'obtenen així, diuen, ressonàncies del cervell neurològiques més còmodes, més econòmiques i més ràpides. Sergio Morell, que és l'autor principal de l'estudi, detalla els beneficis concrets i pràctics d'esta investigació.
En una exploració convencional, cada tipus d'imatge ofrece una informació complementària del cerebro, però obtenerlas todas prolonga la duració de la prova, incrementa costes i puede resultar incómodo para el paciente. Nuestro sistema reduce este problema al generar automáticamente las imágenes faltantes a partir de las ya adquiridas, optimizando así el proceso y reduciendo significativamente el tiempo y los recursos necesarios.
Mirem ara cap a la crònica de tribunals. El juí contra la secta de Vista Vella es reprendrà este pròxim dilluns a Castelló de la Plana. Serà quan comencen a declarar els 6 acusats en les últimes sessions, com hem vengut contant així a la ràdio. Les últimes sessions, psicòlegs i metges han analitzat el control i la manipulació que exercia el líder del grup sobre els seus seguidors. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
Els experts han confirmat que tant la seua dona com la seua nora, igual que la resta dels 60 membres de la comunitat, estaven sota la seua influència. S'ha ratificat també l'estrès posttraumàtic de diverses víctimes que van patir abusos sexuals, mentre la Policia Nacional va explicar com la secta gestionava un entramat financer amb societats creades per a beneficiar al líder i al seu cercle més pròxim. Cal recordar que el propi líder, conegut com Tio Toni, va morir a la presó a l'any 2022. El judici continuarà dilluns amb les declaracions dels acusats i entre el 4 i 9 de desembre es presentaran els informes finals abans de que l'Audiència Provincial de Castelló dicte sentència.
I a Guardamar del Segura, l'Ajuntament ha començat avui els treballs de confinament d'aus i de neteja d'estancs després de que un dels titots del Parc Reina Sofia morirà fruit de la grip aviària en les últimes hores. El consistori ha tancat una de les àrees de jocs infantils del recinte i recomana a la població general evitar passejar pel parc mentre el protocol estiga actiu. Mirem ja cap als esports, ho fem amb Eduardo Esteve. Hola Edu, què tal?
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
La pregunta un divendres de vesprada és clara i obligatòria. Què ens depara l'esport este cap de setmana?
Bueno, tenemos a los equipos valencianos jugando una nueva jornada de Liga, aunque en el caso del Valencia tendrá que esperar al próximo lunes. Será a las 9 frente al Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas, pero aún así queremos conocer también la última hora del equipo valencianista que ha trabajado esta mañana. ¿Con qué novedades? Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues te cuento en el Valencia que ha vuelto al trabajo hoy después de la jornada de descanso de ayer, a 3 días del partido contra el Rayo, que será el próximo lunes en Vallecas, y un poco la misma tónica que toda la semana con Ramazzani trabajando con el grupo. Y es verdad que hoy la única ausencia por lesión, al margen de Diacabí, que sigue trabajando en solitario en esa recuperación, ha sido la de Jesús Vázquez. Tiene pequeñas molestias que hoy le han impedido entrenar. Veremos mañana si el equipo entrena con Jesús Vázquez o no. Mañana, por cierto, será la penúltima sesión y tendremos también la rueda de prensa del técnico Carlos Corberán.
Gracias, Víctor. El partido es el de mañana, sábado, 6:30 p.m. en el Ciutat. El Levante juega frente al Athletic Club de Bilbao y el futuro de Calero está pendiente de un hilo. Son 3 jornadas consecutivas perdiendo. No ha ganado todavía en el Ciutat. Le preguntaban hoy a Calero.
Para mí no. Yo no pienso nunca en mí. Y lo digo de corazón. Ya os lo he dicho muchas veces. Que no pienso en mí. Yo pienso en mi equipo. Yo siempre digo que es lo peor que me puede pasar, ¿no? Y cuando me pongo a pensar en lo peor que me puede pasar, pues no me salen cosas que sean para perder la vida ni cosas así, ¿no? Ni creo que me vayan a llevar a la Plaza Mayor a cualquier cuestión, ¿no? Entonces estoy tranquilo de saber que tengo que hacer las cosas con normalidad. No pienso ni en finales ni nada por el estilo. Lo que sí pienso es que en oportunidades, cada semana es una oportunidad tremenda de, si no te encuentras bien, poderlo dar la vuelta, y si te encuentras bien, refrendar cuando te encuentras bien.
Eso será mañana sábado. También el Villarreal tiene que viajar a Anoeta, y con buenas noticias porque no hay nadie en la enfermería. Hola, Víctor Frank.
Buenas tardes. Villarreal y Club Deportivo Castellón preparan ya la jornada de este próximo fin de semana, y la buena noticia es que lo hacen con las plantillas al completo. El Villarreal viaja a Donosti, donde jugará el domingo en Anoeta a partir de las 12 de la tarde. Los de Marcelino quieren olvidarse del varapalo europeo. El Club Deportivo Castellón, en puestos de promoción de ascenso, quiere mantener esa privilegiada plaza ante uno de los líderes con la visita de la Unión Deportiva Las Palmas a Castalia.
Gracias, Víctor. El Elche buscará su primera victoria a domicilio. Hola, Felipe Canals.
Hola, Edu. La primera victoria de la temporada a domicilio no se puede demorar más para el Elche. La buscará esta noche el equipo de Eder Sarabia en el Coliseum contra el Getafe. A las 9 comienza ese partido en tierras madrileñas. Un Elche que acumula 6 jornadas sin ganar, pero mantiene una buena renta sobre el descenso. 5 puntos de colchón sobre la zona roja. Y en Elda, mañana a las 8, en el nuevo Pepico Amat, el Eldense buscará un triunfo contra el Antequera, que está en descenso.
Gracias, Felipe. Y primer partido a domicilio del nuevo técnico del Hércules. Hola, David Esteve.
Buenas tardes. Beto Compain va a debutar lejos de Alicante este domingo a partir de las 4 de la tarde frente al Nàstic en Tarragona. Busca el técnico valenciano la primera victoria de este Hércules como visitante y también el primer triunfo después de 9 meses de decepciones lejos del Rico Pérez, con 3 ausencias, sin Richie Dapà, Oriol Soldevila y Ruye Colomina.
Gracias, David. Esto es lo que tenemos en este fin de semana, Ramón.
Doncs estarem pendents de la programació esportiva d'Onda Cero d'esta nit i del cap de setmana. Gràcies, Edu.
Adeu.
I última parada amb l'oratge. El cap de setmana es presenta estable i fred, amb mínimes al voltant dels 0 graus a l'interior i al voltant dels 7 al litoral. Les màximes sí podrien créixer i podrien arribar fins i tot puntualment als 20 graus a la línia de la costa. Emergències, s'ha celebrat avui una primera reunió de coordinació davant possibles nevades esta temporada ací a casa nostra, una reunió amb els diferents efectius implicats, amb actualització de protocols, mesures preventives i consells d'autoprotecció. Juan Carlos Valderrama es el conseller d'emergències.
También se ha producido una actualización de las medidas de autoprotección de la ciudadanía ante estos episodios de nevada, como puede ser que tengan un kit de emergencia por lo menos para 7 días, en el que incluyan linternas, pilas, la posibilidad de cocinar sin conexión eléctrica y otros elementos que son imprescindibles para garantizar su seguridad durante estos episodios.
Així està la Comunitat Valenciana a 28 de novembre de 2025. La ràdio no para, continua la brújula d'Onda Cero amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
La brújula Comunitat Valenciana.
Onda Cero Valencia.
El día que nació esta canción, abrimos nuestra primera tienda Bets. 40 años después, nadie ha podido cambiarnos. Consigue hasta un 60% de descuento este Black Friday en colchones, bases y almohadas de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en Bets.es.
Mira qué bien se ve el auto en Espaval. Servicio oficial Mercedes. Confianza, ser sin igual. En Espaval. Servicio oficial Mercedes. Donde todos van, donde todos van. Confianza 100% en Espaval.
Ven a conocernos a Ciudad de Sagunto 8, Paterna.
Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Para los farmacéuticos, tu salud es lo más importante. Como los profesionales sanitarios más próximos a ti, están siempre a tu lado para cuidarte, para resolver tus dudas y asesorarte sobre medicamentos, para atenderte si sufres síntomas menores como un resfriado o dolor de cabeza. Tu farmacéutico a tu lado. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.
Hacer las cosas a última hora no suele salir bien.
Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia,